al matí amb nosaltres cada dia a Ràdio Maricel amb Vicenç Morando.
Onze i quinze minuts del matí, se suposa que han de baixar les temperatures, se suposa que ha de venir la neu, se suposa, entre altres coses, que alguns de vostès, molt probablement, aquest pont de la Puríssima es volen escapar a algun lloc o un altre i, per tant, tenir el cotxe més o menys a punt, diuen, almenys que els que no fiquen els peus al taller, hi ha dos moments a l'any en què l'han de ficar. Quan ve l'estiu i quan ve l'hivern, entre altres coses, perquè amb un cotxe sense revisar un sempre s'arrisca a quedar tirat a la carretera i, per tant, tenir el primer disgust o el darrer disgust de les vacances. Paco Berjón, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Sempre ens podem arriscar a tenir un disgust si el cotxe no passa pel taller, abans de...
Home, encara tenim l'assistència en viatge, però segur que ens fa perdre mig pont.
I per descomptat que després arriba a casa i perquè no ho vas mirar i perquè no vas fer tal i perquè no vas fer qual. L'hivern demana una mica més d'atenció que l'estiu amb el cotxe o no?
Jo diria, bàsicament... jo diria que és igual, el 50%.
D'acord.
A l'estiu, perquè fa molta calor i s'ha de mirar sobretot els refrigerants, i... però l'hivern és important pel tema de visibilitats, pel tema d'adherència al, al terra. O sigui, és... Jo crec que, tot i que he dit el 50%, l'hivern és quan els accidents pugen per temes més importants de pneumàtics i sobretot visibilitat.
D'acord, perquè l'hivern sí que és un període on un es pot trobar veritablement en una carretera en la qual no s'hi troba la resta de l'any i per tant no tothom està acostumat d'entrar a conduir en unes circumstàncies complicades i per tant a prendre aquelles mesures de prevenció que cal davant de determinades circumstàncies, no? És a dir, gel, carreteres nevades, etcètera, etcètera.
Home, no, la neu aquí no seria el cas, però,
no,
bueno, però la humitat és molt més perillosa que no la neu.
Perquè, sí?
Perquè la neu la veus, però la humitat una nit o sortir a les 6 del matí te la trobes i hi ets. O sigui, no tens temps ni a reaccionar.
D'acord.
De fet, aquí no estem acostumats a conduir amb humitats i amb gel. Els països nòrdics allà ja saben, o sigui, no els necessiten ni ABS ni res, és que saben conduir amb... aquí refiem de l'ABS, l'ABS salta ja te la lleies.
D'acord. Per tant, podríem començar per aquí, precisament. Els cotxes d'ara no són com els cotxes d'abans, però això no vol dir que un pugui anar amb cotxe amb aquella seguretat que no li passarà res, encara que vagi per una carretera amb neu o vagi... Cal tenir una precaució, encara que el cotxe estigui molt més... a punt o molt més avançat que fa
anys. Molt preparat, electrònicament et pot reconduir amb un giravolt, et pot adreçar la traçada, però és igual, però si vas fora de velocitat i sense visibilitat, per molt que faci el cotxe, no te l'aturarà. O sigui, la inèrcia que porta un cotxe d'avui en dia necessita uns metres d'aturada.
D'acord. No... Primera qüestió. Calen cadenes?
Mira, això abans de... Avui al taller, aquest dematí m'ho estava preparant per dir, podríem parlar d'aquest tema. Les cadenes és com el paraigües. Sempre el necessites quan el portes. O sigui, el Corte Inglés, el dia que plou, fan l'agost.
Amb tots els paraigües a la porta.
O sigui, sempre passa igual. No portes mai el paraigües quan...
Segur que aquesta pregunta us l'han feta moltes vegades, però segur que aquesta pregunta ara més d'un se la planteja en el sentit de, jo tinc un cotxe que és amb les quatre rodes motrius, que tal i que qual, que té totes aquestes coses, i segurament les cadenes no en fan falta. És un mal plantejament aquest? Les cadenes fan falta...
Espera, depèn del tipus de gel que hi hagi i la neu que hi hagi. Les cadenes són necessàries. O sigui, podràs, amb un 4x4 o un cotxe de tracció integral, podràs fer una mica més. Però arribarà un punt que...
Que no podràs...
Arribarà un punt que quedaràs. O sigui, no... I clar, les cadenes, tipus de cadenes, quines són les millors, quines... És difícil de...
I abans d'arribar a les cadenes, és cert que hi ha pneumàtics que permetin un cert trànsit, que no siguin com aquells pneumàtics d'abans de claus de tot això, però hi ha pneumàtics que permeten un cert trànsit de
contacte. Sí? Sí, són pneumàtics de contacte. Aquí, aquesta zona, no s'utilitzen perquè, clar, d'aquí a la neu és un trajecte bastant gran, però a comarques que la neu ja està present a partir de l'octubre...
Tot l'hivern van amb aquests
amants. Tenen doble joc de rodes, treuen unes, posen les altres i passen l'hivern.
D'acord.
El que arriba a primavera, fan cap.
D'acord.
No, és...
És habitual en comarques? Sí. D'acord. Quants tipus de cadenes hi ha? Si és que n'hi ha molts, bueno, o és que...
Cadena, cadena, només hi ha una.
Que és cadena.
El nom t'ho diu, cadena.
Cadena.
Que ara han sortit invents com aquelles automàtiques, no sé, ara no sé el nom, Speak Spire, posaven... Bueno, aquella cadena d'entrada, tot el que va comprar aquella cadena, si compraves cadenes, perdies el maletero. Però clar, amb aquelles cadenes no podies sortir de casa.
Sí.
Ocupaven tot el maletero. Allò era inviable. Ara últimament s'ha posat de moda les cadenes aquestes que són com de roba.
Sí. Que és sí. Com una mena de sac, com una mena de malla que envolta la roba.
Que es posen molt ràpid.
Sí.
Bueno, però és que sempre parlem de la quantitat de glaç de gel que hi hagi i de neu. O sigui, perquè és que aquelles són per...
Tot poder... manera fas cara de recel, eh? Com si...
Sí, perquè m'he trobat haver de posar unes cadenes anant a Andorra, pujant a Port d'en Valira, i igual tens les millors cadenes del món, però no tens uns guants ni tens una llanterna. O sigui, que és que... És el pad bàsic que has de portar.
D'acord.
Perquè no ho poses.
D'acord.
I amb l'alçada que tenen avui dia els cotxes,
Cotxes,
el pas de roda, la distància que hi ha entre el perfil de la roda, no entren les mans. O sigui, és que s'ha de plantejar a vegades esperar el dia següent. Si t'has trobat, t'has trobat.
D'acord, i no hi ha més volta de full, no?
Però...
És a dir, cadena clàssica, la típica cadena amb aquell carc de metall del qual em pengen les cadenes i aleshores es posa per darrere la roda... I
aquesta
es fa
és la cadena que arribaràs a lloc. Trigaràs més, trigaràs menys,
però, amb aquesta...
però allò trenca, clar.
D'acord.
Clar.
I això encara es fabrica i es pot trobar sense cap problema. Deu ser, no sé si deu ser la més econòmica o no, però la cadena de tota la vida.
Bueno, té el preu... Depèn de la necessitat. O sigui, jo he vist vendre cadenes d'aquestes a uns preus de l'època de la empreseta, entre 20 i 25 mil dòlars. Però clar, és que aquell senyor tenia
les necessitava
a peu de carretera.
D'acord.
Si volies arribar...
Però aquesta, amb aquesta arribaràs enlloc. Aleshores, que no sigui aquesta, però que sigui més fàcil de col·locar, sí que n'hi ha diverses.
Fins i tot s'havien parlat d'esprais per...
No,
tot això
res.
La de roba per fer un quilòmetre o dos quilòmetres. Si has de pujar un port o has de baixar un port, cadena. O per aturada.
D'acord. És fàcil posar unes cadenes.
Si ho has entrenat prèviament, que no ho fa ningú, si agafes un xata, te'n vas allà a la Batxinera del Capravo o a qualsevol esplanada i t'entrenes, pots posar... 5 minuts, 10 minuts.
Entrenar que ningú s'espanti, però és a dir, s'ha de fer, abans d'anar a la muntanya o a esquiar o on sigui, s'ha de fer aquest gest tan senzill de dir, bé, a veure com es posen les cadenes.
Que és que tot i fent les pràctiques, quan arribi el moment et costarà, perquè no
hi ha neu, llum,
fa fred, la família sigui, escolta, pavila, que no
arriba. Un va abrigat fins al moll de l'os i ha de fer moviments, etc.
Resulta que has comprat unes cadenes a un supermercat que estaven molt bé de preu i no són la talla, o sigui, la mida que ha de portar aquell cotxe.
D'acord.
Les poses perquè les has de posar i resulta que et quedes sense frens. Has tallat el latiguillo de fren.
D'acord.
Bé, clar, o sigui, és... No li donem gaire importància, però la cadena a la que dones una volta, si tu no l'has posat correctament,
et talla. D'acord.
Sí.
D'acord. Per tant, què hem de tenir en consideració a l'hora de comprar unes cadenes, Paco? Primer, la mida del pneumàtic.
Saber la mida del pneumàtic i, abans de res, on les compres,
sí,
que no t'ho farà ningú, és intentar provar les cadenes allà. O sigui, si les has qualsevol botiga de recanvis, que ja et dic que difícilment t'ho deixaran fer, perquè ho venen precintades, però és que m'he trobat. O sigui, n'havíem venut moltes cadenes nosaltres, i últimament molt poques, i si es venen algunes, intentem...
Provar-les allà mateix.
Sí, que les provi, perquè és que...
En principi no hi hauria d'haver problema, però no? Un va amb la seva mida de pneumàtic, l'ensenya a la botiga...
Abans hi havia tres mides.
D'acord, vols dir
que
ara hi ha
pneumàtic? Petita, mitjana i gran. Ara et pots trobar amb una roda... I ara, per tindre una gamma per cobrir, igual hauries de tindre 20 jocs.
D'acord. Perquè, és clar, hi ha cotxes amb pneumàtics veritablement grans, per no parlar de 4x4 o...
4x4 ja és més difícil, perquè un 4x4 amb el tipus de pneumàtic pot arribar a lloc,
pot
estar bé, perquè posar unes cadenes d'un 4x4...
Ha de ser de poixo, no?
Ha de ser...
Palabres maiores, d'acord. Però, en qualsevol cas, els cotxes ara venen amb pneumàtics bastant més grans I segurament deu ser una mica més difícil col·locar cadenes amb un pneumàtic més gran que amb un pneumàtic
pel perfil, perquè és un perfil molt baix i la distància, el que he dit abans, és que no entra a les mans.
D'acord.
Llavors el que es recomana és la cadena s'ha d'estendre a terra
I passar el cotxe.
I passar el cotxe per sobre. La feina més difícil és enganxar per dintre, que clar, no t'entra a les mans.
No, no, clar.
Llavors hi ha unes que porten un aro que he preparat, però que estem a les mateixes.
Ha de quedar ben posicionat.
Sí. D'acord. Fer uns metres, baixar, tornar a tensar.
D'acord. Perquè és molt important que la cadena quedi ben tensada, ben agafada a la roda, no?
Ben agafada. D'acord.
Com hem de conduir amb cadenes?
La velocitat més lenta possible, o sigui, 20 per hora, 30 per hora, 40, és que el com li donguis més, és a part que és dolent per la mecànica, pots arribar a trencar qualsevol...
D'acord, i una d'aguantar la certa incomoditat que suposa, com és molt normal, conduir amb unes cadenes a les rodes, eh? D'acord, per tant, amb cadenes, precaució. Sense cadenes, ens fem l'efecte que comprades estan i ja sabem què fer. Altres qüestions que cal tenir en compte a l'hora de treure el cotxe a l'hivern. Què?
Molt important, ara fa poc s'ha publicat entre el RACE... Bueno, ja s'han fet dues, una a través del RACE i Bòscar Service, que això és més pel... Ha arribat a Catalunya, però això és més pel centre de,
del D'acord, per país. Zones on la neu és molt present.
Sí, no, però aquí a Catalunya s'ha fet una altra, per una altra banda, que està el RAC. El RAC, el Servei Català de Trànsit, el Gremi de Tallers i Repsol, les benzineres, donant uns petits consells de com han d'estar les llums del cotxe.
D'acord.
Perquè generalment tenim cotxes molt bons, molt potents, bons equips de música, bons extras, però el més important que necessita un cotxe per circular per la nit és tindre una bona il·luminació.
D'acord. Sí que és cert que amb això els cotxes han millorat molt, no?
Moltíssim.
Moltíssim.
Moltíssim. Però igual que han millorat molt, un cotxe molt bo amb una llum fosa és que és el doble de perillós o tres vegades més que no era un 7600, perquè la velocitat que portava un 600 tenies
permetia reaccionar. D'acord.
Però a les velocitats que es va i amb les inèrcies que es desplacen, aturar un cotxe d'aquests, tot i que porti tots els sistemes de seguretat, se't creu algú i...
D'acord. No tens... Primera qüestió a l'entorn d'aquest assumpte. Abans, en el cotxe, hi havia... En Paco Reu hi havia la clàssica caixa amb totes les bombetes que podia precisar el cotxe i, per tant, el conductor, si era una miqueta manetes, doncs canviava... Amb certa fortuna, la llum del faro, intermitent, etc, etc.
Aquesta caixa ara te la pots estalviar.
Per què?
Perquè nosaltres mateixos la feinada que tenim per canviar bombetes.
D'acord. És a dir, ara, en la majoria de cotxes que es comercialitzen, una bombeta no es pot canviar com es canviava fa 30 anys enrere. No, allò de treus, poses, això no va així.
No. O sigui, hi ha cotxes que fins i tot has de desmuntar un paracops o desmuntar un portó. O sigui, estem parlant d'una feina d'una hora.
D'acord.
Són dissenys, són... És que primer, quan es dissenya un cotxe, primer ha de ser maco, perquè es vengui.
I després ha de ser funcional.
I després li posen tot el que és necessari. D'acord. El motor, li posen tot.
D'acord. En el seu dia la bombeta halògena era el Nova Mas, ara molts cotxes van amb aquestes bombetes de xenon. Les bombetes es fonen més que abans, sí, no? Hi ha una certa creença
ara...
sobre...
Ho anomenaré plaga, perquè és que a tots els escrits que faig a l'Eco,
al fòrum,
ho parlo de plaga, perquè si circuleu per la nit, podeu veure la quantitat de vehicles que van amb les llums foses. Però és molt superior a fa uns 15 anys. Ha sortit un... Suposo que no em sentiran els fabricants d'aquestes bombetes, ni els dissenyadors. Hi ha un tipus de bombeta, que és la H7, que és una bombeta halògena, que és exactament igual que la halògena de sempre, però és molt més petita. Llavors, la dissipació de calor és molt menys. Llavors, al pujar la temperatura es fonen. I no hi ha solució. O sigui, és un disseny.
D'acord.
Però clar, tots els fabricants han adequat els seus...
Aquest tipus de bombeta.
Els seus faros, aquest tipus de bombeta. Això és impossible. O sigui, això no té solució.
D'acord. Estem parlant d'una bombeta halògena, en aquest cas.
Bombeta halògena. D'acord. Sí. Poden ser les curtes o bé les llargues. Okay. Però que si us fixeu per la carretera hi han moltíssims cotxes amb bombetes foses.
D'acord. Si a algú se li fon aquesta bombeta, obligatòriament ha de passar pel taller perquè ell mateix no la podrà canviar en la majoria de casos.
Depèn del model de cotxe que sigui,
però en general...
pot arribar a canviar. Però s'ha d'anar amb molt de cuidado perquè porta unes molles molt petitetes per darrere que es trenquen.
D'acord. És a dir, la bombeta ha de quedar ben posicionada, com és molt normal, perquè si no, no farà la funció que hauria de fer.
El que passa és que abans el que era la òptica era una paràbola, era metàl·lica, era xapa.
Sí.
Xapa, o sigui, la cromada.
Cromada.
Llavors la llum era...
El reflector
era cromat. El material fèrric cada vegada està desapareixent i és material plàstic.
D'acord.
Què passa? Aquest plàstic... amb la temperatura es resseca. Què passa? Pots canviar una bombeta amb un cotxe que té un any i mig, dos anys, que circula per la nit i pots trencar el faro. O sigui, encara que ho facis amb
tota la cura possible i amb tota la precaució, pot fer.
Sí, sí, sí.
D'acord.
Sí, sí.
En el cas de bombetes o faros de xenon, algunes persones ens comenten, val un ronyó?
Molt car.
Tot és molt bonic quan compres el cotxe, faros de xenon, etc, però val un ronyó, és cert això?
Sí, sí, les bombetes duren bastant, però clar, quan vas a comprar una bombeta de xenon i et demanen 150 euros, et penses que t'estan prenent el pèl, però
és així.
I aquestes sí que recomano no manipular, sobretot, perquè això funciona amb uns transformadors i al voltatge, o sigui, pots quedar fregit allà, o sigui, sobretot...
No tocar.
Conscient, aquí sí que no
tocar.
Ja ho posa. De fet, ja el manual ja ho posa i quan vas a treure la bombeta ja el senyal de perill... Ja
d'acord. Si una bombeta val 150, si algú ha de canviar el faro sencer...
Bueno, podem parlar de 1.000, depèn del tipus de vehicle. És un sistema de seguretat molt bo...
Molt bo, però molt car.
Però s'ha de valorar a l'hora de comprar el cotxe. O sigui, cada persona... Bueno, això podríem parlar un altre
dia. No, però és interessant també saber per aquells de dir, bé, el cotxe s'ofereix amb una opció de estar molt bé, però si algun dia algú té un problema amb aquest faro o va per la carretera i resulta que davant porta un camió de grava
i li trenca,
doncs que sàpiga que aquest faro val uns diners o val molts diners.
Està passant molt, ara que estem en una època de crisi, que hem sortit d'una de bonança molt bona, que s'han venut molts cotxes,
amb moltes opcions,
amb molta qualitat, tothom podia... el que té una assegurança a tot risc tant li és, o sigui,
Però qui té una assegurança a tercers,
aquí està el problema. O sigui, un vehicle que porti Xenon i tinguis un accident tu mateix i tinguis l'assegurança a tercers,
pagaràs un dineral només perquè ho tinguin en compte, Ara, des del punt de vista de funcionament a la carretera, està clar que
no hi ha discussió. Però és que potser aquest senyor no surt mai per la nit.
Això és el que anava a preguntar, Paco, que la gent tingui en consideració si és una persona que surt habitualment de nit, que va molt de viatge o que es mou, diguem-ne, per...
Jo crec que no s'està fent. De fet, això ho he posat en pràctica jo a la web de Vehicles Clàssics, que hem posat assessorament tècnic i de compra. O sigui, molta gent ens truca i ens pregunta, escolta, vull comprar-me aquest cotxe, vull fer això, tal, i et demana consell. Tu li dones, i aquí el segueix i aquí no.
Sí.
Però jo crec que abans de comprar un vehicle, el que sigui, si és per treballar, com si és per luxe, si et sobren els diners, no preguntis a ningú perquè...
I ja està. Tot serà bo.
Sí, pagant Sant Pere canta. Però quan tu has de comprar un vehicle, has de fer un esforç. Pregunta a un professional. No necessàriament m'han de preguntar a mi. Si vas a preguntar a la marca sobre aquell cotxe, no és real el que et diran, cadascú defensa la seva.
És molt normal.
Però entrant en els fòrums, avui en dia amb internet tenim informació a l'abast molt ràpida, intenta buscar, a vegades m'ho diuen, és que ets molt crític, és que treus pegues, és que és la meva feina, o sigui, si jo un cotxe sé que té un defecte i tu m'ho preguntes, què faig, no t'ho dic? T'hauré de dir.
Sí, com és molt normal.
T'hauré de dir. Llavors, jo crec que si es fa una anàlisi i s'estudia abans de comprar un cotxe, el nivell de satisfacció d'aquell vehicle és molt més alt que no la gent que generalment la culpa és del cotxe. El cotxe és una caixa tonta.
El cotxe l'ha comprat algú. Dues recomanacions portem, Primera, cadenes per tothom. En general, dit així obertament. Després sí, cadascú que...
Si vols estalviar, porta-les de casa.
Aquí està.
Perquè per la carretera...
Això mateix. Si te n'ofereixen, seran com els rovellons a peu de carretera. Doncs cadenes per tothom. I segona, el sistema d'il·luminació del cotxe, com cal. Sigui halogen o sigui de xenon. Però, recomanació afegida, si vostès han de comprar un cotxe, Pensin que les llums de Xenon són esplèndides, però pensin també que hi ha un cost molt important si en algun dia n'han de canviar alguna. El que passa és que segurament alguns diran sí, però és que moltes vegades els packs de les opcions dels fabricants
no hi ha opció
fiquen aquí dins i, no, i en una mateixa opció t'hi cap tot i no pots evitar-ho. Doncs bé, sigui com sigui, hi hauran entrat dins. Però sàpiguen que això, que és una llum esplèndida, però que a la vegada porta doncs, aquest risc econòmic afegit. Quantes persones canvien les escombretes del parabrís? Si és que s'acostuma a canviar molt aquest element o no?
És que estem amb les mateixes d'abans.
Amb les mateixes d'abans.
Les mateixes d'abans. El dia que plou, tens cua per canviar escombretes. Les escombretes i es poden, se li pot allargar la vida. O sigui, tu si muntes unes escombretes de parabrises i el primer dia que les estrenes, prèviament, has netejat el vidre...
Sí.
Però una neteja com Déu mana, o sigui,
que no quedi res, vaja.
Que no hi hagi cap
impuresa,
cap pedreta, ni pols, ni res. D'entrada, no l'has ratllat. Perquè si muntes una escombreta nova i amb el parabrises brut, amb el que sigui,
sí.
Poden
fas,
haver...
fas una escombrada...
Ja estàs. Ja tens ratlles per sempre.
D'acord.
O sigui, i després, un altre consell molt important és, de tant en tant... fer una batuda amb l'aigua de límpia per hidratar-les, perquè és cautxo i això té una caducitat.
D'acord.
Clar, el sol, si és un cotxe que a més dorm al carrer i es passa molts dies sense utilitzar-se, queden enganxades al vidre.
D'acord.
I quan li dones, el problema de les escombretes és sobretot el perfil
de baix de tot,
de contacte amb
el parabrís,
sí, que ha d'estar perfecte. O sigui...
Perquè les escombretes estan fetes del mateix material que tota la vida.
I, sí, és sí, goma, cautxo. És cautxo. Home, poden haver millorat una mica els components...
Però no deixa de ser goma.
Sí, 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 és goma que té... De fet, fa uns anys ens van convidar a un curs a la Casa Valeo, fabricant de raquetes de parabrises, i vam estar dos dies amb un curs, o sigui, dos dies de curs amb...
parlant de les escombretes,
sí, parlant de les escombretes, com s'havien de muntar, com s'havia d'allargar la vida, com, perquè avui en dia has de muntar unes escombretes i és com una làmpara. Et venen un kit, a no ser que compris l'original del vehicle,
sí.
Però hi ha marques com Bosch, Valeo, que
fan escombretes per tothom,
sí. Vas, compren l'escombreta, quan la vas a muntar ja l'hem liat. Allò és un trencaclosques, perquè et surten 10 adaptadors negres, un que posa l'1, el 2, el 3, quin poses?
D'acord.
Quin poses? Però mentrestant, tu has aixecat els braços,
sí.
I els tens sense escombreta. Aquell braç retorna a lloc sol i t'has quedat sense parabrisa.
T'has quedat sense parabrisa.
Que no seria ni el primer ni ha sigut l'últim. Sempre, quan s'ha de canviar l'escombreta, el braç, amb un paper o un cartró,
sí.
Repenjat. D'allà no passa.
D'acord.
Perquè...
Sembla una bestiesa, eh? Però no ho és, eh?
El disgust és molt gran.
El disgust és molt gran. Que un bon cop d'escombreta sobre un parabrís...
Acostuma a passar a les benzineres.
D'acord.
Poses benzina, oh, l'estem malament, vol que les canviem, bum, vidre trencat. Ja està liada.
D'acord. I... D'acord. Cada quan s'ha de canviar una escombreta?
Una vegada a l'any.
Una vegada a l'any?
Una vegada a l'any. Sí, em diràs, però és que el cotxe...
No, segur, em dius una vegada a l'any i segurament em deus haver vist que deuen tenir la vida del cotxe gairebé.
A veure, i ho posa, eh?
Ho posa,
el tríptic aquest, sí. Ho posa que una vegada a l'any. Entenc que una vegada a l'any, si l'has cuidat, el cotxe dorm en garatge i de tant en tant neteges el vidre, li treus les impreses, poden durar més.
D'acord.
Però... saps que quan es fa un decàleg els tècnics són molt tècnics.
Doncs com a molt, què? Una vegada cada dos?
Cada dos anys. Una vegada cada dos és correcte.
D'acord.
Que si en dos anys neteja
bé... Això neteja bé? Tres, cap problema.
Tres. No vol dir... Ara, si comences a veure ratlles, que quan et ve un cotxe de frente ja veus... No una, veus ja tres...
És que això no funciona. Més consells per tots aquells que hagin de sortir a l'hivern. Líquids, frens, pneumàtics, pressió, què?
Bé, la pressió del pneumàtic ja no anirem a buscar si a fer un fred, si a fer un calent. Com a mínim, que la mirin.
D'acord.
Ja ho vam dir l'altre dia, és com a nivell de l'oli.
Un
fred o un calent? Mira-ho. Perquè estem parlant d'una diferència molt poca.
D'acord.
Si em dius que has posat la pressió a... per dir alguna cosa, a 30 graus i al cap d'una hora estàs a 30 sota 0, potser s'hi afectarà, però és que no parlem d'un canvi tan... que la miri, sobretot...
A l'hivern és més crític mirar-la que l'estiu? Portar uns pneumàtics, diguem-ne, amb una pressió inadequada és més perillós a l'hivern que a l'estiu?
Home, jo crec que a l'hivern és molt més important pel tema de lliscament...
I totes aquestes coses,
sí,
no?
Sí. Tot i que a l'estiu també, però accidents per lliscaments a l'estiu són pràcticament impossibles.
Pràcticament impossibles.
Però a l'hivern sí, a l'hivern és... Però és que parlem del pneumàtic, és... quan parlem de frenos, direcció, llums... Si no comencem per un pneumàtic que és el contacte que té el vehicle amb el terra, si partim de que això ja no és correcte...
No cal que ja gairebé de parlar de la resta. D'acord, perquè de la mateixa manera que hem parlat dels llums davanters, clar, hem de suposar que hem de mirar el que hi ha al darrere del cotxe, no?
Quan parlem de llums, en
general... Hem de parlar en general.
Parlem en general. O sigui, una llum de situació, una llum de matrícula, els intermitents, per suposar, les de freno... Però és que avui en dia... antigament qualsevol podia fer una comprovació amb una lampareta de prova,
sí,
però és que avui en dia les llums del darrere, tant com els intermitents, funcionen per impulsos, o sigui, com diria jo, la mateixa bombeta pot fer dues funcions. Antigament portaves una bombeta per encendre la llum de situació
i una altra que encendre quan el fre.
Amb més watts
pel fre.
Ara què passa?
O bombetes amb dos filaments que també hi havia d'aquestes, no?
Correcte. Ara la mateixa bombeta, depenent de la intensitat d'impulsos que li donem, s'encén més o s'encén menys.
Entesos. Hi ha un sistema electrònic en el cotxe que ordena la bombeta que s'encengui més o menys d'acord amb el que estiguem nosaltres.
La mateixa bombeta pot fer de freno o com de situació.
Depèn de l'encens. D'acord. Els llums de LED es fonen més? Es fonen menys?
Duren molt més.
Duren molt.
I es fonen molt menys perquè parlem d'això, precisament els impulsos, o sigui, és una llum que necessita molt poca intensitat per funcionar.
D'acord.
Llavors, amb impulsos molt petits...
Ja es pot,
sí.
D'acord. És cert que hi ha molts cotxes que ara estan incorporant ja
la llum d'aturada,
la llum d'aturada
i tot això són LEDs, sí. Un tema molt important que hem parlat de llums, però no parlem de la bateria.
Que deu ser un dels elements que més ha canviat en els cotxes, que més ha canviat, diguem-ne, que més les circumstàncies obliguen a canviar, per allò de dir, no me la canvio i arriba un moment que la bateria creuada i ara com surto d'aquí?
És la bateria que més em fa enfadar-te quan t'ha passat, però és la més ràpida, perquè és pim-pam i s'ha
pim-pam
acabat.
I ja està.
I s'ha acabat.
Què li pot passar a la bateria d'un cotxe?
La bateria d'un cotxe, antigament, s'anomenava d'una altra manera. Els tècnics era bateria acumuladora. Què volia dir això? Que el generador, tant era la dinamo a la seva època com l'alternador, carregava la bateria i tots els accessoris del vehicle s'abasteixien de la bateria. O sigui, la bateria donava a la ràdio, a la llum... Tal. Ara no. Ara és bateria d'engegada. Què vol dir això? Una vegada has engegat el vehicle, la bateria deixa de subministrar, subministra perquè alimenta... Però és l'alternador el que dona intensitat a tots els components.
D'acord.
Què vol dir això?
Perquè un cotxe actual demana molta més energia que un cotxe de fa 20 anys o 30. Hi ha moltes més coses a fer funcionar.
D'acord. Hi ha molt més, el muntatge cada vegada va posar.
Sí, sí, equips de música, aires acondicionats...
De fet, s'està parlant i s'està estudiant que el voltatge dels vehicles pot arribar a 24 o 48 volts.
D'acord.
Per la quantitat de consumidors que tenim. Direcció elèctrica...
És a dir, que en el futur les bateries no siguin de 12 volts, sinó que en siguin de 24.
S'està
parlant d'això, d'augmentar el voltatge,
sí,
com en el seu dia es va passar dels 6 als 12. Doncs
s'està treballant, hi ha components que treballen amb transformadors, pujant el pic de voltatge per poder treballar. Si
d'acord. No... Per tant, ara en la majoria de casos on es compra un cotxe i la bateria fa l'esforç, per dir-ho d'alguna manera, a l'hora d'arrencar. Per un cop arrencat el cotxe,
és l'alternador
que fa la feina. D'acord. Això, d'alguna manera, se suposa... A partir del que ens comentes, que ha de fer que la bateria duri més, no? No té tant esforç la bateria, però això no és així.
No, perquè per processos de fabricació cada vegada la bateria té menys plom. Bueno, plom no té perquè està prohibit.
Sí.
Però si tu agafaves una bateria de 6 volts, l'havies d'agafar entre dues persones.
Sí.
I ara agafes una bateria de 100 amperes amb una mà i te l'emportes.
D'acord.
Cada vegada els materials són diferents. La vida útil d'una bateria avui en dia és entre de 2 anys i mig a 3 i mig.
Escolta, misèria, eh? No.
Misèria i problemes, perquè a vegades intenta explicar que aquella bateria la seva vida útil ja l'ha donat.
D'acord, perquè és clar, ara les bateries, a diferència d'abans, són caixes tancades. Un es compra una bateria i allà no es pot tocar res.
Per medi ambient estan totalment segellades.
És a dir, s'ha acabat això d'obrir una bateria i ficar líquids
encara,
a dins.
Encara pot quedar alguna, però està totalment prohibit.
Totalment prohibit, eh?
Sí, i de fet, a veure, són...
Jo
sé de tallers, companys meus, que si se't presenta una inspecció de medi ambient, si tu tens una bateria dipositada a terra, és motiu de sanció.
Dipositada a terra?
Sí.
Però com vols dir, una bateria a terra?
No pot estar una bateria a terra. No pot estar.
Ha d'estar en una prestatgeria.
Ha de tindre el seu... una prestatgeria, sí. O el seu
dispensari. És a dir, deixar una bateria a terra no es pot fer.
No es pot.
Per si entra en pèrdua o si...
No es pot,
és... D'acord.
O sigui, nosaltres ara estem passant per un procés d'evolució molt gran als tallers, de cara al medi ambient, que estic totalment d'acord i ho respecto, i... Però clar, tothom ha de ser conscient de que la bateria que hi ha a terra, de qui és? Si és una nova meva, és meva, però moltes vegades no és meva, és la que has tret del client.
Bien.
I, a veure, no és que vulgui reivindicar
res, no,
però és que el que és el residu que es produeix quan es repara un cotxe,
o es porta la planta que cal, etc.
Que sigui, clar, aquest residu és del client, i ara s'està arribant, ja, de fet, els tallers ja estem obligats i ho estem fent, el que passa que no reflectim a la factura per no cobrar-li al client, però és que arribarà el moment... Bueno, ja, de fet, ja hi ha tallers
que
hi ha una taxa de reciclatge que s'ha de posar perquè aquell material que s'ha tret del vehicle ha d'anar a parar...
Una qüestió a partir del que comentàvem. Clar, segurament abans, amb les bateries d'abans, allò s'obria, es mirava, de baixa d'aigua, vinga, fiquem aigua tal. Ara, com es pot saber si una bateria està en els darrers dies de la seva vida útil o no? No ho podem saber, no?
És difícil perquè...
I perquè és una sorpresa, ara, això. Un dia arrenques i dius, això no va.
A la bateria se li pot denominar un infart. O sigui, no és l'explicació més lògica.
És aquesta.
O la mort súbita. O sigui,
d'acord.
Vas a comprar el diari, pares, no va.
No va.
S'ha creuat. O sigui, s'ha creuat internament, això no ho pot veure ningú. Si és una bateria que ja durant uns dies vas notant alguna baixada, hi ha aparells per comprovar, però si és que ella mateixa parla, o sigui, no...
D'acord. Sí, però vols dir que parla de cop, eh?
Sí,
això
no
t'ho diu... No, és que veig que el... No,
no
engegaràs
no,
i no...
Quan
no.
Et diu que s'ha acabat i és... I clar, i uns problemes que ens hem trobat ara, des que van sortir els vehicles moderns de TDIs, HDIs...
Sí.
Tots aquests cotxes són electrònics, tot és electrònic, i necessita un voltatge mínim de funcionament, 10 volts. Què vol dir això? Que tu pots tindre una bateria nova, d'un any, comprar-la una nova, el que sigui, i la diferència de preus que hi ha amb les bateries depèn del pic d'engegada que té, o sigui, quan tu li demanes càrrega, el que pot donar...
És a dir, de la capacitat de la bateria per aguantar aquesta arrencada del cotxe.
Sí. Llavors, què passa? Hi ha bateries que les pots comprar en llocs que són molt barates, però normalment no es mira mai el pic d'arrencada. I és el més important, perquè quan tu li dones, si la caiguda és per sota de 10 volts, pràcticament cap vehicle...
Arrencarà.
Engegarà. Això que es feia abans, tranquil, carrer avall. No, si no hi ha 10 volts... Si no hi ha 10 volts fixes en aquell vehicle...
És
a dir, s'ha arribat a remar en pujar, que no...
S'ha acabat això d'arrencar un cotxe carrer avall?
Sí, a veure, si supera els 10 volts, el cotxe engegarà.
D'acord.
Però quan sigui 9,8, l'ordinador central del cotxe està preparat per...
D'acord.
Llavors les bateries, sobretot...
Però és que ara has deixat una bona anècdota. Ens fem l'efecte que la bateria no ens ha funcionat i, per tant, el cotxe no arrenca. Si demanem a algú que es posi darrere i comenci a espitjar com un desesperat per veure si...
No engegaràs.
No
engegaràs, o sigui...
No, ho diem per evitar, diguem, que la gent es cansi inadequadament.
No engegaràs perquè necessites el voltatge per tot. O sigui, l'ordinador del cotxe necessita el voltatge, tots els components...
És a dir, no es tracta que mecànicament un pugui arribar a engegar un cotxe...
Mecànicament pot anar perfecte, però com li falti...
Si li falta el voltatge d'encesa, aquest cotxe no arrencarà. I a la majoria de cotxes d'ara, per no dir tots... necessiten aquest voltatge inicial per poder arrencar.
I la comparació aquesta que feia de les bateries, depèn del pic d'engegada, és... Tu pots anar a la botiga d'electrònica i comprar una pila de 12 volts.
Ah, d'acord.
Una pila d'autobús.
Sí, 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 una pila d'aquelles petites.
Una pila petita.
Que et serveixi per arrencar momentàniament.
Però aquesta pila, per exemple, quan has de canviar una bateria d'un vehicle,
sí,
si tu li intercales aquests 9 volts, mantens les memòries de la ràdio, dels seients...
D'acord, d'acord, d'acord.
Tu estàs mantenint, canvies la bateria, quan li tornes, totes les memòries...
Es conserven.
Es conserven. Què vol dir això? Que aquella pila petiteta és una bateria.
Uh-huh.
I aquella gran és una altra. Quina diferència hi ha d'una a l'altra? És la capacitat,
que
parlaves abans, de donar energia o no donar.
L'energia. Per tant, si un se li acaba la bateria a mitja carretera anant a esquiar, que no intenti arrencar el cotxe a base de d'allò, no, perquè no ho farà. No cal ni que faci el mínim esforç, perquè no ho aconseguirà.
Si ja et dic, si no arriba al
top, si no arriba al voltatge, res a fer.
I si arriba a engegar, doncs, pot fer malbé qualsevol component.
D'acord. Pregunta, Paco. Allò que es feia abans... Colta, treu els cables. Em fa una cara en Paco com allò de aquest bricolatge d'allò. Treu els cables del cotxe del costat i vinga, fem un pont.
I com ho faig? Amb el cotxe engegat, amb el cotxe parat?
Tal.
Se les preguntes...
D'acord. Fas mala cara perquè em sembla que això no és un procediment massa correcte o què? Que podem acabar agafar una enrampada de...
Tothom ho fa, ho fem.
Sí.
Mai passa res.
Però pot passar.
Sí. Sí, perquè el gran problema de tots els ordinadors dels cotxes són els pics. Quan tu tens una bateria endollada amb uns cables, depèn de quin cable posis, perquè podem parlar d'un cable...
De secció prima o
de secció
gruixuda.
O un cable...
Uh-huh.
Quan tu connectes
directament
a la bateria, allò, hi ha un pic que si poséssim un osciloscop...
Veuríem
una muntanya de... com a l'Everest.
D'acord.
Aquell pic és el pitjor que hi ha per les centraletes. Centraletes han d'estar protegides sobretot pels pics. Els condensadors, tots els components... Ell ho sap, que ha sigut electrònic.
Sí, sí.
És el pitjor. Llavors,
és a dir, que podem demanar la col·laboració d'algú que ens passi uns cables per arreglar el cotxe
però
potser no ens arrenca el cotxe perquè ens hem
carregat...
No,
engegar-ho sí que pot
engegar-ho,
però se't pot encendre el llum d'avaria perquè has fet malbé algú.
D'acord.
Què? Un component. Pot haver saltat un condensador.
Entesos.
O descarregat...
Entesos. És a dir, que si ho fem, ens arrisquem a que alguna cosa del
ho
cotxe...
Ho fa tothom, eh? Jo sóc el primer que...
Sí.
Opa,
i, clar, i en una situació d'emergència dius, mira, va, avall, després ja en parlarem.
Vas en compte, sobretot, molt cuidado, que avui en dia els vehicles, la bateria no la veus, pot anar sota el seient, pot anar al maletero...
Sí, o va molt carenada, va molt amagada...
Molt tapada, llavors es posen uns punts de...
Per accedir-hi.
Perquè tu accedis. Però quin problema hi ha? Que no és gaire... O sigui, si és un vehicle bo, veuràs el vermell i veuràs el negre. Però s'han arribat a donar casos que és que veus un vermell
i dius,
pots invertir la polaritat.
I si l'inverteixes la polaritat ja pots dir... pots cantar les exaltes. Perquè
ja l'hem liat.
D'acord. Per tant, Paco, si tenim un problema en la bateria o la bateria ens ha provocat un problema en el cotxe, aquí l'única solució què és? Demanar un servei d'assistència?
L'assistència, que per això la tenim pràcticament tothom.
És a dir, no intentar massa fer aquests apanyos perquè...
Jo intentaria no...
No fer-ho.
No fer-ho per... Ara, si ets mecànic...
Tens un coneixement, o tens un taller al costat...
O tens molt clar, o ho has fet moltes vegades i saps el que fas.
Perfecte.
Fes-ho. Però és que si la bateria ha mort... No intentis, perquè tu l'engegaràs.
Uh-huh.
Però en el moment que aquella bateria baixi de 10 volts, que baixarà, perquè si està malament baixarà, se't pararà el cotxe. De fet, ahir ens va passar. Ahir un cotxe, vam anar a recollir un cotxe per fer-li la revisió. No engegava. Bueno, l'engeguem. Fem la revisió, quan el vam anar a buscar...
No engegava.
No engega, una altra vegada. Normal. Què vols fer? Home, és que no sé què fer... Pensa tu, o sigui, tu manes.
Mm-hmm.
Perquè si l'engeguem, arribaràs a casa...
I quan arribis a casa...
Ja estaràs igual.
D'acord.
És que la bateria és la...
Però que quedi clar que les bateries no acumulen energia.
Acumulen la que tenen.
Acumulen la que tenen.
Acumulen la que tenen, però no...
Un no va carregant la bateria mentre va conduint. No.
Sí, però
la carrega...
No. Tu, quan tu engegues el cotxe, carregues la bateria, d'acord?
D'acord.
Però tots els consumidors... tiren de l'alternador.
Entesos.
L'alternador és el que subministra
És a dir, la bateria ara no fa l'esforç que feia abans?
No, la bateria només fa l'esforç d'engegar el vehicle.
I de carregar-se mentre d'això.
De fet, hi ha vehicles, pràcticament tots ara ja moderns, que hi ha un sistema que vols posar el climatitzador d'aire o l'impulsor d'aire i no funciona.
Fins que?
Engegues el cotxe. La luneta tèrmica no va. Un límpia pot deixar de funcionar. Un seient escalafactes... O sigui, tot consumidor que te l'anul·la, en el moment que tu has engegat el cotxe
aleshores...
hi ha una ordre a l'ordinador que diu... ara pot funcionar.
D'acord. Una darrera qüestió, perquè ens queden només 5 minuts i seran les 12. Arrencar en fred. Els cotxes ara són més capaços d'arrencar en fred o en condicions climatològiques difícils?
Amb els sistemes que hi ha ara, HDI, TDI, tot això, la zona aquesta que vivim nosaltres, pràcticament no hi ha problema.
Molt bé.
Això de canviar escalfadors, com abans,
sí.
cada temporada, quatre escalfadors, no.
No,
perquè estan preparats per engegar, ja tenen un marge entre 0 graus, entre 0 i 5 graus, poden engegar perfectament.
És a dir, això s'ha millorat. Però ara ens imaginem algú doncs, que se'n va a aquest pont a esquiar i es passa aquests 3 dies fora i el cotxe passa, òbviament, 3 dies o 4 nits en aquest ambient d'hivern. Molt bé. El cotxe li costarà més d'arrencar?
Li pot costar, però són cotxes preparats per engegar.
D'acord.
O sigui, tenen, com tot funciona és informàtic el que porten els ordinadors,
sí.
El vehicle sap en cap moment, o sigui,
en tots els moments,
sap la temperatura que hi ha fora. Llavors, amb la temperatura que hi ha fora es calcula la quantitat de combustible que s'ha d'injectar. És que està tot calculat.
D'acord. O sigui, aquella eterna cançó de posar el contacte i sentir-ho de marrany.
No. Ara el vehicle en tot moment sap la temperatura que hi ha i està programat per cada temperatura. O sigui, si a 30 graus sota
zero... A qualsevol vehicle modern, eh?
Sí, tot.
És a dir, allò, espera que l'ofegaràs. No, tot això...
No, hi ha vehicles, per exemple, agafes un benzina o un HDI també. Si tu estàs donant-li al demarrer,
sí.
A la clau, i passen més de 10-15 segons, no continues donant, para.
És bestiesa.
Pots estar tot el dematí donant, si no engega en aquests 15 segons...
No engegarà.
Tu treus la clau i li tornes a donar. Llavors, regenera tot una vegada els paràmetres, tornen a arribar totes les senyals i poder engegarà. Però això d'estar mitja hora donant-li... No sé que t'hagis quedat sense combustible i s'hagi de purgar i hagi d'arribar, això és una altra història. Però més entre 10 i 15 segons, si el cotxe no ha engegat... pots estar donant tot el dematí
que no arrencarà.
Que no. O sigui, tot això regenera... perquè és que l'ordinador sap que hi ha un problema. Se t'encendrà la llum d'averia, si no s'encén cap llum, treus la clau i tornes a donar.
D'acord.
Però no...
Com vam comentar el primer dia, ara els cotxes no permeten ser tan...
Són intel·ligents.
Porquejats com abans, per dir-ho així.
No es pot tocar.
Allò d'agafar les manetes i obrir el capó i començar...
Hi ha protocols. O sigui, mira, avui t'explicaré una anècdota.
Anècdota.
Com l'altre dia. L'altre dia un Mitsubishi, 4x4, d'aquests petitets, se li fa la distribució, es repara tot, i el cotxe va estar immobilitzat 2 dies per falta de recanvi, quan va arribar el recanvi i tal. Acaba el vehicle, engego el vehicle, com un rellotge, perfecte. No sé el per què, vam encendre les llums per apuntar els quilòmetres per fer la primera reparació.
Sí.
Pom, 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 i es para. No, però què hem fet malament aquí? El cotxe anava. Li donaves, no hi ha ralentí. Què hem fet aquí malament? Revisa la distribució una altra vegada perquè diu, he tocat això.
Ha de venir d'aquí.
Ve d'aquí. Revises tot, perfecte. Agafes la màquina de diagnosi, comences a mirar, connecta-te, resulta que aquest vehicle, quan porta entre 2 i 3 dies sense bateria, es desprograma
Tot.
Llavors, com l'accelerador és un potenciòmetre i la papallona de gasos és un motoret, això s'ha de sincronitzar. Llavors, necessita ser engegat i un protocol.
D'acord.
10 minuts al ralentí. 10 minuts amb les llums, 10 minuts amb l'aire condicionat.
Fins que torni a estar tot a punt.
Fins que ell reconeix totes les posicions i funciona bé. Què vam fer nosaltres? Innocents, vam encendre els llums quan portava 3 minuts.
D'acord. I per tant... I si fossin un client dirien, això abans no passava, Paco, com aquests cotxes d'ara, que no sé què, tal. Aquella cançó de sempre.
Però ens hem d'acostumar.
Ens hem d'acostumar que
s'anirà així, eh? Ens hem d'adaptar-se a morir.
Sobretot, bàsic. porquejar poquet el cotxe, eh? Només en circumstàncies d'emergència que vostès estiguin segurs que em puguin treure un resultat. Si no, no. Avui que hem donat uns quants consells per la conducció en època d'hivern a les portes d'aquest pont del cap de setmana, Paco, gràcies per ser aquí amb nosaltres. D'aquí un mes hi tornarem en el nostre habitual espai de mecànica. Demà també serem aquí, a les 9. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.